Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Els 22 municipis de l'Alt Empordà que depenen de l'aqüífer Fluvià Muga tornen a l'emergència per sequera en ple mes de gener. Maria Pagès.
Les restriccions que entraran en vigor demà afecten unes 24.000 persones i suposen una dotació mitjana de 200 litres per habitant i dia. A més, es prohibeix el rec de zones verdes amb aigua potable i es redueix l'agrícola en un 80%. El president del Consell Comarcal, Agustí Badosa, recorda que en breu han de començar obres de millora a la xarxa d'aquests municipis.
Que d'aquests 22, jo diria que 20 municipis, tenim en marxa execucions de millora de les nostres xarxes municipals amb subvencions de l'ACA, que jo crec que això va ser un encert, i per tant jo crec que al voltant de l'estiu, potser després de l'estiu, s'hauria de notar en aquests municipis que perdem menys aigua.
Un mort i tres ferits, un d'ells crític en l'explosió d'un tanc amb un producte inflamable al port de Barcelona.
Els fets han passat aquest matí en esclatar un dipòsit d'emmagatzematge d'acetat de metil a les instal·lacions de l'empresa Tepsa, al moll de l'energia. Sebastià Massaguer és el cap dels Mossos de Barcelona.
En arribar les primeres dotacions han confirmat que es tractava d'una deflagració que ha afectat a uns treballadors que estaven fent tasques de manteniment en un dels dipòsits de l'empresa. L'afectació ha sigut només interior, però sí tenia incendi. S'ha extingit l'incendi i s'ha actuat sobre aquests treballadors. Malauradament hem de confirmar una víctima mortal i un ferit que ha sigut atès i traslladat pel SEM.
El govern assumeix que no hi haurà pressupostos del 2025, descarta eleccions i demana a Esquerra que aprovi els decrets per incorporar fins a 4.000 milions d'euros a la pròrroga pressupostària.
La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que aniran activant mecanismes per tenir diners i complir el full de ruta del govern, així com els acords d'investidura.
El fet de no tenir pressupostos el 2025 és una realitat d'ahir o d'avui i, per tant, hem de veure ara aquest nou marc negociador fins on ens porta. I, com els deia, la reflexió que fem des del govern és que hi ha uns majors ingressos que seria poc comprensible que no es poguessin aprofitar com a país.
En cultura, el MACBA arriba al seu 30è aniversari amb accent reivindicatiu i convida a dirigir la mirada als marges de la societat.
L'organització del Simposi Internacional Queer serà un dels principals atractius de la temporada. Elvira Dianasi Ose és la directora del MACBA.
Artistes que des de la seva pràctica han creat un diàleg que trenca amb aquestes maneres de veure la història, que a més qüestionen i donen complexitat a tot allò que s'havia entès als anys 90 com a multicultural, com a resposta, diguéssim, al món global en termes polítics.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol acaronar els vuitens de la Champions.
Els blaugranes juguen la penúltima jornada de la màxima competició europea a l'estadi de Luz del Benfica a partir de les 9 de la nit. Si els de Hansi Flick guanyen, estarien molt a prop de classificar-se entre els 8 primers i se saltarien l'eliminatòria prèvia. El tècnic alemany té el dubte a la porteria de si fer jugar a Chesney o a Iñaki Peña.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Molts núvols arreu de Catalunya, però poca pluja se n'escapa d'ells. Només a les Terres de l'Ebre es va animant una miqueta en alguns moments. Fins i tot hi ha hagut clarianes o amb núvols més esquifits a les comarques del Pirineu o les de Girona, tot plegat amb un ambient ensupit i fresquet, perquè la insolació ha estat més aviat escassa. La tendència d'aquests núvols és que continuïn al llarg d'aquesta nit i demà al matí, exclusivament a les comarques de Lleida i de Tarragona. Núvols més baixos en algun moment amb alguna boira i tot, que es formarà cap a la vall de la Noguera Pallaresa o del Segre, i també aquests núvols ja més trencats a les comarques de Barcelona i de Girona. Aquí, amb més vent de Garbí, que ja demà al llarg del dia s'anirà reforçant i, sobretot, farà pujar clarament la temperatura. Demà un ambient molt més suau, molt més primaveral i només els núvols més enganxats a les comarques de Lleida, cap al Pirineu fins i tot amb alguna pluja feble que no es donarà a la resta del país. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP7. Només hi ha dos carrils oberts per circular a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona per un accident que hi ha hagut. Això provoca 11 quilòmetres de retenció des de Sant Cugat del Vallès. També comentar-vos que lateral de l'AP7 a la B30 en aquesta zona, a Barberà del Vallès, hi ha intensitat en tots dos sentits. Encara a l'AP7 hi ha un carril tallat a l'Ametlla de Mar en sentit Tarragona per un accident i això provoca intensitat. Per regulació de trànsit, l'AP7 s'ha hagut de tallar l'Ampolla en sentit nord per evitar els problemes. L'Ametlla de Mar ja està oberta a l'Ampolla en sentit nord, però hi ha 4 quilòmetres de retenció. A la C58, retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la 2, retencions a Brera en sentit Lleida i alguns problemes encara a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els 22 municipis de l'Alt Empordà que depenen de l'aqüífer Fluvià Muga tornen a l'emergència per sequera en ple mes de gener.
Les restriccions que entraran en vigor demà afecten unes 24.000 persones i suposen una dotació mitjana de 200 litres per habitant i dia. A més, es prohibeix el reg de les zones verdes amb aigua potable i es redueix l'agrícola en un 80%, entre altres mesures. La decisió es pren pel descens continuat de l'aqüífer a partir de l'estiu. Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Agustí Badosa recorda a la xarxa que la majoria d'aquests municipis tenen previstes millores a la xarxa potable per reduir les pèrdues d'aigua.
Que d'aquests 22, jo diria que 20 municipis, tenim en marxa execucions de millora de les nostres xarxes municipals amb subvencions de l'ACA, que jo crec que això va ser un encert, i per tant jo crec que al voltant de l'estiu, potser després de l'estiu, s'hauria de notar en aquests municipis que perdem menys aigua, per dir-ho d'alguna manera, i per tant això també voldrà dir que els valors aquests famosos de al voltant dels 200 litres per dia i per habitant, aquests els haurien de reduir.
L'aqüífer Fluvià Muga es situa en un nivell de 14,37 metres sobre el nivell del mar. A principi de la primavera es preveu que entrin en servei 5 nous pous de l'entorn de Peralada que milloraran la gestió de les extraccions d'aquesta massa d'aigua. Es tracta d'una actuació pressupostada en 4,4 milions d'euros que estarà operativa a partir del mes de març. Per Badosa això suposarà una solució transitòria fins que es construeixi la dessalinitzadora projectada per aquesta zona.
No és una solució definitiva. Recordem que el propi govern ha parlat, el que passa que estem parlant a molts anys vistes d'una dessalinitzadora en el cas de l'Alt Empordà, però això també és una, bueno, és una mesura més per pal·liar aquesta situació tan crítica que tenim.
En paral·lel, també hi ha canvis en la situació de la sequera a Vallirana, que passarà de l'estat d'emergència al d'alerta. Se situa així en el mateix escenari que la unitat de la qual depèn la Noia Gaià per la millora de les reserves.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, l'altre titular del dia, un mort i 3 ferits, un d'ells crític en l'explosió d'un tanc amb un producte inflamable al port de Barcelona. Els fets han passat aquest matí en esclatar un dipòsit d'emmagatzematge d'acetat de metil a les instal·lacions de l'empresa Tepsa, al moll de l'energia. Esther Minguell.
L'incident ha passat uns minuts després de les 10 del matí i la deflagració ha afectat els treballadors que estaven fent tasques de manteniment i soldadura en un dels dipòsits de l'empresa Tepsa. Un dels operaris ha resultat mort i un altre ferit crític per cremades que ha estat traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ho explica Sebastià Massaguer, cap de bombers de Barcelona.
En arribar les primeres dotacions han confirmat que es tractava d'una deflagració que ha afectat a uns treballadors que estaven fent tasques de manteniment en un dels dipòsits de l'empresa. L'afectació ha sigut només interior, però sí tenia incendi. S'ha extingit l'incendi i s'ha actuat sobre aquests treballadors. Malauradament, hem de confirmar una víctima mortal i un ferit que ha sigut atès i traslladat pel SEM.
Dues persones més han resultat ferides lleus i s'han donat d'alta allà mateix un cop han estat ateses pel Servei d'Emergències Mèdiques. Tot i l'incident, el port ha mantingut l'activitat amb normalitat i en marxa una investigació judicial que determinarà les causes de l'explosió.
En clau política, el govern assumeix que no hi haurà pressupostos del 2025 i envia un missatge de tranquil·litat. Asseguren que continuaran governant amb les eines que tinguin i compliran amb els acords d'investidura.
L'executiu d'Illa també demana als partits, especialment als seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, que aprovin al Parlament els decrets lleis que permeten garantir els serveis.
Mont Carvajal.
El govern ha admès i assumit que no tindrà pressupostos per al 2025. Ha assegurat que no hi haurà retallades ni eleccions anticipades. Ha esquivat l'autocrítica i l'assenyalament esquerre del fracàs. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que aniran activant mecanismes per tenir diners i complir el full de ruta del govern i els acords d'investidura. I ha demanat a Esquerra i Comuns que aprovin al Parlament els decrets relacionats amb la pròrroga pressupostària. Són suplements de crèdits que es debatran la setmana que ve.
El fet de no tenir pressupostos el 2025 és una realitat d'ahir o d'avui i, per tant, hem de veure ara aquest nou marc negociador, fins on ens porta, quins escenaris ens porta i, com els deia, el que sí que els hi puc dir, la reflexió que fem des del govern, és que hi ha uns majors ingressos que seria poc comprensible que no es poguessin aprofitar com a país, no dic com a govern, com a país.
El govern ha garantit als comuns que dimarts vinent aprovarà per decret el règim sancionador al frau del topall dels índexs de lloguer, però no ha detallat si inclourà també el frau de lloguer de temporada, com reclamen aquests socis.
Doncs Junts per Catalunya critica que el govern hagi assumit que no hi haurà pressupostos. Ho consideren una demostració que el president Salvador Illa està sol i ha descarrilat el primer revolt.
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que l'escenari que s'obre ara és preocupant i mostra que el govern de tothom no té el suport de ningú.
La debilitat i la feblesa del president Salvador Illa ha quedat completament al descobert només començar aquesta legislatura, i en el primer revolt podríem dir que el president Illa i el seu govern ja han descarrilat. Queda clar que el president Illa està sol, en clara minoria parlamentària, i que a més incompleix els seus propis compromisos perquè va anunciar que tindria pressupostos en vigor l'1 de gener i ha estat incapaç de complir-ho, com saben. L'escenari és preocupant.
Sales ha afegit que si el decret llei de necessitats financeres amb pròrroga pressupostària tira endavant, la setmana que ve demanaran que es tramiti com a projecte de llei. Volen incorporar-hi esmenes de representants civils.
I el govern espanyol no ha volgut confirmar si s'ha produït una reunió a Waterloo entre representants del PSOE i de Junts per aplanar el vot a favor dels de Puigdemont al reial decret Òmnibus que es votarà demà al Congrés.
Però l'executiu de Pedro Sánchez sí que ha enviat un missatge als de Junts. El reial decret garantirà la revalorització de les pensions de 12 milions de jubilats.
Anna Ruiz.
La portaveu del govern s'ha negat a confirmar que s'hagi produït cap reunió entre el PSOE i Junts i ha desvinculat la tasca de govern de la interrelació entre partits.
Sobre esa reunión o no de dos partidos políticos, en este caso Junts y el Partido Socialista, si se ha producido o no esas reuniones, lógicamente tendrán que confirmarlas o desmentirlas los dos partidos políticos, tanto Junts o bien el Partido Socialista y no desde luego en esta mesa.
Tot i que Pilar Alegría no ha volgut aclarir l'existència de la reunió, el ministre de Justícia i de la Presidència, Félix Bolaños, s'hi ha enviat un missatge a Junts i a la resta de socis del govern.
Yo aspiro a que los partidos políticos y los grupos parlamentarios en el Congreso intenten mejorar la vida de los ciudadanos, que mejoren la vida de los ciudadanos. Para eso nos han votado, no para que les perjudiquemos porque pudieran intentar querer hacer algún tipo de daño al gobierno.
En aquest sentit, el reial decret, que es votarà demà al Congrés, inclou la revalorització de les pensions de 12 milions de pensionistes, mesures a favor del transport públic i la consolidació del salari mínim.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou protocol per la pediatria pública catalana.
Augmentarà el nombre de revisions obligatòries i combatrà problemes de salut emergents entre els infants i adolescents, com l'addicció a les pantalles, les malalties de transmissió sexual o els derivats de la contaminació.
Són algunes de les novetats dissenyades per 200 experts per actualitzar un protocol que no es renovava des de feia 16 anys. Maite Poló.
Es farà un electrocardiograma als nens i nenes de 10 anys per detectar malalties del cor amb risc de mort sobtada. Es mirarà als 3 anys si presenten signes de trastorns del neurodesenvolupament com l'autisme i les pediatres faran preguntes estructurades per edats per diagnosticar possibles problemes de salut mental. Una bateria d'actuacions recollides en un document de més de 500 pàgines, com explica la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, Anna Gatell.
No només perquè els capítols que ja hi havia s'han ampliat molt, sinó també perquè hi ha capítols nous que era de necessitat imperiosa que fossin així, no?
Com fomentar hàbits saludables, efectius i sexuals. Blanca Prats és cap del Servei de Salut Materno-Infantil de la Secretaria de Salut Pública.
Hem treballat com molt tots aquests aspectes, no?, afectius, sexuals i tots aquests missatges que es donarien per part de l'equip de pediatria. Si hi ha una conducta de risc i aleshores per fer aquest cribatge de les ITS, això seria una novetat.
Un miler llarg de pediatres i un altre miler d'infermeres desplegaran el nou protocol al llarg d'aquest any, tot i que no hi ha data prevista. Primer rebran formació dels especialistes.
I Salut dona per assolit el pic de la grip a Catalunya. Avui amb les xifres a la mà les situen en la setmana passada i el govern espera que a partir d'aquesta els contagis comencin a baixar.
La setmana passada es va arribar als 439 casos de grip per cada 100.000 habitants, una xifra més alta que abans de la pandèmia per sobre del nivell de transmissió molt alt. Tot i l'elevat nombre de casos, però les hospitalitzacions per grip van baixar. 4 de cada 10 ingressos han estat menors de 60 anys.
Més qüestions, veus a favor i en contra de la Fira del Joc, els casinos i les apostes més gran del món, que fins demà dimecres es celebra al recinte firal de Gran Via, a l'Hospitalet del Llobregat.
El Saló, recordem, es fa per primer cop a Catalunya i participen més de 600 empreses i 55.000 professionals.
Marc i Joan.
D'una banda, el Departament de Salut veu el Congrés amb preocupació per considerar que normalitza les conductes addictives. Esteve Fernández és el secretari de Salut Pública.
Normalitza conductes addictives i, evidentment, des de Salut el que volem és poder alliberar d'aquesta i de moltes altres addiccions a la nostra població i prevenir-les.
D'altra banda, una de les entitats convidades al Saló i que lluita contra aquestes patologies i treu ferro. Francesc Perandreu és el president de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials.
Molt bé, d'acord, prohibim ara això. Ara després anem a prohibir el mobile, perquè el mobile tinc un 24% d'addictes. I després prohibirem l'alimentària, perquè també tinc addictes al menjar. No podem ser tan, amb perdó, però no podem ser tan hipòcrites. Vull dir, són realitats.
Pere Andreu ho ha justificat, assegurant que el joc és un element més del dia a dia de la societat i que no es pot prohibir. Per contra, sí que ha apostat per educar en el joc responsable. També ha afegit que aquest congrés està dedicat als professionals del sector i no està obert al públic.
La Cambra de Comerç de Sabadell reivindica el túnel d'Horta. El sector econòmic i comercial del Vallès Occidental continua reivindicant aquest túnel per millorar la comunicació dels seus municipis amb Barcelona. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
La Cambra de Comerç de Sabadell i la comarca insisteix en la necessitat de construir el túnel d'Horta per agilitzar la comunicació entre Barcelona i el Vallès. Ramon Alberic, el president, considera que se'n desprendrien múltiples beneficis econòmics, socials i també culturals.
El fet de fer una entrada paral·lela que comuniqués doncs, l'autònoma amb tota la zona de la Roba 22 o del fòrum, això significaria que estaríem facilitant la mobilitat de persones que van i venen de la universitat a un nuc, a un pol d'activitat econòmica, d'startups, de les noves indústries i de les noves tecnologies. I, per tant, tot això ens donaria competitivitat territorial.
En matèria d'infraestructura i en una línia similar, des de la Cambra també tenen ganes de continuar avançant els tràmits per materialitzar la Ronda Nord.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En plana social, baixen gairebé a la meitat el nombre de morts per accidents de trànsit a la ciutat de Barcelona, que assoleix la xifra més baixa dels últims 15 anys. En total, l'any passat van perdre la vida 11 persones, 9 menys que el 2023. Del total de víctimes, 9 eren homes i 2 dones i la meitat motoristes. Jordi Casino.
Segons el balanç definitiu presentat aquest dimarts per l'Ajuntament, entre aquest col·lectiu també hi ha hagut un descens destacat l'any passat, ja que la xifra de morts va passar de 8 a 5. El 2022 havien estat 16, per tant, en dos anys la reducció de motoristes morts a la capital catalana ha estat del 60%, i en el cas dels vianants encara més gran, passant de 9 a 1. Tot i això, la sinistralitat greu entre els col·lectius considerats vulnerables, com són els conductors i passatgers de motos, ciclistes, patinets i vianants, va créixer un 7% i representa el 93%. Del total. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia i responsable de mobilitat.
És una caiguda significativa del 45% del nombre de víctimes mortals. És una xifra que és la més baixa dels últims 15 anys i, per tant, des d'aquest punt de vista és una xifra positiva.
Pel que fa al nombre de ferits, l'any passat n'hi va haver un 3,5% menys que el 2023. Per seguir reduint encara més les xifres conegudes aquest dimarts, l'Ajuntament ha presentat el nou pla de seguretat viària fins al 2030 amb plans específics per a cada un dels 10 districtes de la ciutat.
Més coses, Tàrrega liderarà un nou programa per impulsar el sector audiovisual a la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Urgell. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
La fase d'execució del projecte va començar el passat mes de desembre de 2024 i està previst que s'allargui fins a l'octubre d'aquest 2025, complint les diverses fases establertes. Un dels aspectes més destacats és la creació d'una oficina de rodatges per assessorar i acompanyar les persones i empreses relacionades amb el sector audiovisual. A més, també es duran a terme formacions per l'especialització de professionals i per la millora de la capacitat d'adaptació dels serveis vinculats a l'activitat audiovisual. El projecte es pilotarà des de les àrees de promoció econòmica dels diferents ENS i s'establirà físicament a Cal Trapat de Tàrrega, on s'habilitarà la futura oficina de promoció de l'audiovisual. Precisament l'antiga fàbrica de maquinària agrícola de Tàrrega ha estat plató de diverses produccions audiovisuals en els darrers anys, com l'enregistrament del film Vulcània l'any 2014 o els videoclips d'artistes com Ann Mars l'any 2020 o Jeong Dong-won l'any 2024.
I encara abans de cultura, un centre cívic del barri de la Mariola de Lleida ofereix menús saludables i assequibles per als més vulnerables.
La cooperativa Ricop és l'encarregada d'impulsar aquest projecte social en un dels barris més desafavorits de la ciutat.
A més, els productes que s'utilitzen per fer aquests menús són de proximitat. Lleida Televisió, Eva Cortijo.
La cafeteria del centre cívic de la Mariola de Lleida torna a funcionar per donar una opció més al barri. Ho fa de la mà de la cooperativa Ricop. Aquesta entitat sense ànim de lucre gestiona el local que ha començat a oferir menús diaris saludables a un preu de 6,90 euros. Seran plats complerts i nutritius dirigits a tothom, com explica una de les sòcies de la cooperativa, Ana Maria Dolader.
És a més que és la clau és aquest menú serveix per provar que és possible menjar relativament bé de preu i que a més menjar saludable és bo.
De moment és una prova pilot, però la intenció és exportar l'idea a d'altres bars de centres cívics de la ciutat de Lleida.
En cultura, el MACBA arriba al seu 30è aniversari amb accent reivindicatiu i convida a dirigir la mirada als marges de la societat. L'organització del Simposi Internacional Queer serà un dels principals atractius de la temporada. David Navarro.
He après a nedar en sec, de Coco Fusco, pregàries de resistència de Carlos Mota i projectar un planeta negre, l'art i la cultura de Panàfrica, tenen en comú, com ha destacat la directora del MACBA, Elvira Dianganiose, que posen la mirada en qüestions com els drets civils i el pensament decolonial, que s'allunya de l'eurocentrisme i l'hegemonia de la cultura occidental.
Artistes que des de la seva pràctica han creat un diàleg que trenca amb aquestes maneres de veure la història, que a més qüestionen i donen complexitat a tot allò que s'havia entès als anys 90 com a multicultural, com a resposta, diguéssim, al món global en termes polítics.
A aquests projectes cal afegir l'exposició que es farà per celebrar els 30 anys del museu, col·lecció especial 30 aniversari, i l'organització d'una nova edició de la Internacional Queer, un cicle de debats, conferències, art en viu, música i performance.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp del Benfica en la penúltima jornada de la fase de la Lliga de la Champions. Un triomf podria donar el bitllet per a vuitens als blaugranes que busquen consolidar la segona plaça. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, criticava durament l'actuació arbitral de dissabte a Getafe.
Què us he de dir? Si és que cada partit és igual, és increïble. Per mi és increïble. No cal un VAR amb això, perquè per mi és un penalti clar. Però clar, què he de dir? És així, no passa res.
Ferran Torres, un dels jugadors de recanvi més habituals, espera continuar disposant de minuts.
És veritat que el paper de revulsiu pues, és un paper que, òbviament, a tots això no ens agrada, però, com dic, tinc que aprofitar els minuts que em dona el míster, a partir d'ahir demostrar que puc ser titular, donant números, ajudant a l'equip i participant el més possible.
Dani Olmo és baixa per al partit, Ansu Fati torna a la llista i el principal dubte és a la porteria, sense que Flick aclarís ahir si jugaria d'inici Chesney o Iñaki Peña. Demà serà el torn del Girona, que visitarà el camp del Milan, amb escasses opcions d'entrar a l'eliminatòria prèvia als vuitens de final. Demà arrenca també la Supercopa Femenina, que es disputa en format de final a 4 a Leganés. El Barça s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la primera semifinal demà a les 7. El tècnic blaugrana, Pere Romeu, alerta de les dificultats que pot proposar el rival durant el partit.
És un partit a 90 minuts, penso que l'Atlético és un bon equip, penso que l'Atlético juga un bon futbol, penso que l'Atlético té una fase ofensiva força endreçada i penso que l'Atlético és un equip que no és fàcil de fer-lo gols, llavors per mi és un dels punters d'aquesta lliga. I a 90 minuts penso que és un partit molt exigent, la veritat.
En bàsquet aquest migdia s'ha sortejat el quadre de la Copa del Rei que es disputarà a Gran Canària entre el 13 i el 16 de febrer. Pel que fa als catalans, la penya obrirà la competició davant l'Unicaja el dijous 13, just abans del duel que enfrontarà el Barça amb el Tenerife. El base blaugrana, Tomás Satoranski, espera un primer partit molt complicat.
Cada equipo que nos podría tocar han hecho un trabajo muy bueno durante esta primera vuelta de la temporada. Cada partido contra Tenerife es muy igualado y muy complicado, así que para nosotros, si queremos ganar la Copa, tenemos que ganar cualquiera. Seguramente será un partido complicado. Ellos tienen muchos jugadores con muchísima experiencia de este tipo de los partidos. Juegan un baloncesto que tienes que preparar bastante, ¿no?, para tener opciones.
Divendres 14, el Baxi Manresa jugarà contra el Real Madrid. L'última eliminatòria de quarts la disputaran el València i el Gran Canària. En paral·lel a la Copa, el Joventut de Badalona té avui un nou repte europeu. Els badalonins reben el Trento al Palau Olímpic a partir de 8:45 en la penúltima jornada de la fase de grups de l'Eurocup. Els verd i negres només els val el triomf si volen mantenir opcions de ser al play-off de vuitens. Dani Miret és l'entrenador del Joventut de Badalona.
Molt físics, els agrada córrer després d'encadenar bones defenses i són capaços de tenir moments de partit molt contundents i nosaltres doncs, hem d'estar donant-ho tot, centrats per reduir, no?, aquesta que és una de les seves virtuts.
I en tenis, Paula Badosa continua fent història a l'Obert d'Austràlia. La tenista bagorenca ha accedit per primer cop a les semifinals d'un gran slam després de derrotar els quarts de final a la número 3 mundial, la nord-americana Coco Gauff, per 7-5 i 6-4. A la semifinal es veurà les cares a Marina Sabalenka, número 1 del rànquing WTA.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat. Ona Malgrat. 107.4 FM.
But I still want that. Your savage love. Your savage love, love. Your savage love, love. You could use me. Cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma. Cause I get around. You wanna run it up. I wanna lock it down. Usually don't be falling. Be falling, falling fast. You got a way of making me spend up all my cash. Try to make you stay,
Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love. You're savage love, love, love.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Els 22 municipis de l'Alt Empordà que depenen de l'aqüífer Fluvià Muga tornen a l'emergència per sequera en ple mes de gener. Maria Pagès.
Les restriccions que entraran en vigor demà afecten unes 24.000 persones i suposen una dotació mitjana de 200 litres per habitant i dia. A més, es prohibeix el rec de zones verdes amb aigua potable i es redueix l'agrícola en un 80%. El president del Consell Comarcal, Agustí Badosa, recorda que en breu han de començar obres de millora a la xarxa d'aquests municipis.
Que d'aquests 22, jo diria que 20 municipis, tenim en marxa execucions de millora de les nostres xarxes municipals amb subvencions de l'ACA, que jo crec que això va ser un encert, i per tant jo crec que al voltant de l'estiu, potser després de l'estiu, s'hauria de notar en aquests municipis que perdem menys aigua.
Un mort i tres ferits, un d'ells crític, en l'explosió d'un tanc amb un producte inflamable al port de Barcelona.
Els fets han passat aquest matí en esclatar un dipòsit d'emmagatzematge d'acetat de metil a les instal·lacions de l'empresa Tepsa al moll de l'Energia. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
En arribar les primeres dotacions han confirmat que es tractava d'una deflagració que ha afectat a uns treballadors que estaven fent tasques de manteniment en un dels dipòsits de l'empresa. L'afectació ha sigut només interior, però sí tenia incendi. S'ha extingit l'incendi i s'ha actuat sobre aquests treballadors. Malauradament hem de confirmar una víctima mortal i un ferit que ha sigut atès i traslladat pel SEM.
El govern assumeix que no hi haurà pressupostos del 2025, descarta eleccions i demana a Esquerra que aprovi els decrets per incorporar fins a 4.000 milions d'euros a la pròrroga pressupostària.
La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que aniran activant mecanismes per tenir diners i complir els fulls de ruta del govern, així com els acords d'investidura.
El fet de no tenir pressupostos del 2025 és una realitat d'ahir o d'avui, i per tant hem de veure ara aquest nou marc negociador fins on ens porta, i com els deia, la reflexió que fem des del govern és que hi ha uns majors ingressos que seria poc comprensible, doncs, que no es poguessin aprofitar com a país.
En cultura, el MAC va arribar al seu 30è aniversari amb accent reivindicatiu i convida a dirigir la mirada als marges de la societat.
L'organització del Simposi International Queer serà un dels principals atractius de la temporada. Elvira Diansani Ossé és la directora del MAC.
Artistes que des de la seva pràctica han creat un diàleg que trenca amb aquestes maneres de veure la història, que a més qüestionen i donen complexitat a tot allò que s'havia entès als anys 90 com a multicultural, com a resposta, diguéssim, al món global en termes polítics.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol acaronar els vuitens de la Champions.
Els blaugranes juguen la penúltima jornada de la màxima competició europea a l'estadi de l'Ús del Benfica a partir de les 9 de la nit. Si els de Hansi Flick guanyen, estarien molt a prop de classificar-se entre els 8 primers i s'assaltarien l'eliminatòria prèvia. El tècnic alemany té el dubte a la porteria de si fer jugar Chesney o Iñaki Peña.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Molts núvols arreu de Catalunya, però poca pluja se n'escapa d'ells. Només a les Terres de l'Ebre es va animant una miqueta en alguns moments, fins i tot hi ha hagut clarianes o amb núvols més esquifits a les comarques del Pirineu o les de Girona, tot plegat amb un ambient ensupit i fresquet, perquè la insolació ha estat més aviat escassa. La tendència d'aquests núvols és que continuïn al llarg d'aquesta nit i demà al matí, exclusivament a les comarques de Lleida i de Tarragona, núvols més baixos en algun moment amb alguna boira i tot, que es formarà cap a la vall de la Noguera Pallaresa o del Segre, i també aquests núvols ja més trencats a les comarques de Barcelona i de Girona. Aquí, amb més vent de Garbí, que ja demà al llarg del dia s'anirà reforçant i, sobretot, farà pujar clarament la temperatura. Demà un ambient molt més suau, molt més primaveral i només els núvols més enganxats a les comarques de Lleida, cap al Pirineu fins i tot amb alguna pluja feble, que no es donarà a la resta del país. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuem destacant l'autopista AP7. Només hi ha dos carrils oberts per circular a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona per un accident amb un camió i un turisme implicats. Això provoca 11 quilòmetres de retenció des de Sant Cugat del Vallès fins a arribar a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona. També comentar-vos que la mateixa autopista AP7 hi ha un carril tallat a l'Ametlla de Mar en sentit Tarragona per un camió accidentat. Això provoca 4 quilòmetres de retenció també en aquest tram. El que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda del Guia Retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral i a retencions de Zona Franca a la Barceloneta també en sentit Besòs, per anar cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els 22 municipis de l'Alt Empordà que depenen de l'aqüífer fluvià Muga tornen a l'emergència per sequera en ple mes de gener.
Les restriccions que entraran en vigor demà afecten unes 24.000 persones i suposen una dotació mitjana de 200 litres per habitant i dia. A més, es prohibeix el rec de zones verdes amb aigua potable i es redueix l'agrícola en un 80%, entre d'altres mesures. La decisió es pren pel descens continuat de l'aqüífer a partir de l'estiu. Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Agustí Badosa recorda a la xarxa que la majoria d'aquests municipis tenen previstes millores a la xarxa potable per reduir les pèrdues d'aigua.
Que d'aquests 22, jo diria que 20 municipis, tenim en marxa execucions de millora de les nostres xarxes municipals amb subvencions de l'ACA, que jo crec que això va ser un encert, i per tant jo crec que al voltant de l'estiu, potser després de l'estiu, s'hauria de notar en aquests municipis que perdem menys aigua, per dir-ho d'alguna manera, i per tant això també voldrà dir que els valors aquests famosos de al voltant dels 200 litres per dia i per habitant, aquests els haurien de reduir.
L'aqüífer fluvià Muga se situa en un nivell de 14,37 metres sobre el nivell del mar. A principis de la primavera es preveu que entrin en servei 5 nous pous de l'entorn de Peralada que milloraran la gestió de les extraccions d'aquesta massa d'aigua. Es tracta d'una actuació pressupostada en 4,4 milions d'euros que estarà operativa a partir del mes de març. Per Badosa, això suposarà una solució transitòria fins que es construeixi la dessalinitzadora projectada per aquesta zona.
No és una solució definitiva. Recordem que el propi govern ha parlat, el que passa que estem parlant a molts anys vistes d'una dessalinitzadora en el cas de l'Alt Empordà, però això també és una, bueno, és una mesura més per pal·liar aquesta situació tan crítica que tenim.
Per la seva banda, l'alcalde de Palau-Saverdera, Javier Serra, agraeix que malgrat les restriccions, l'ACA no imposi sancions i recorda que els ciutadans i els municipis afectats han pres consciència de l'emergència.
L'efecte que havia de fer en el seu moment ja l'ha fet. Tots els municipis que durant molts d'anys no s'havia invertit en aigua, doncs hem pres consciència i realment els nous alcaldes i alcaldesses doncs, que ara estem en els governs municipals entenem que l'aigua és un bé escàs i l'hem de preservar i hem de racionalitzar el seu consum.
En paral·lel, també hi ha canvis en la situació de sequera a Vallirana, que passarà de l'estat d'emergència al d'alerta. Se situa així en el mateix escenari que la unitat de la qual depèn, la Noia Gaià, per la millora de les reserves.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, l'altre titular del dia, un mort i tres ferits, un d'ells crític, en l'explosió d'un tanc amb un producte inflamable al port de Barcelona. Els fets han passat aquest matí en esclatar un dipòsit d'emmagatzematge d'acetat de metil a les instal·lacions de l'empresa Tepsa, al moll de l'energia. Esther Minguell.
L'incident ha passat uns minuts després de les 10 del matí. La deflagració ha afectat els treballadors que estaven fent tasques de manteniment i soldadura en un dels dipòsits de l'empresa Tepsa. Un dels operaris ha resultat mort i un altre ferit crític per cremades que ha estat traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ho explica Sebastià Massaguer, cap de bombers de Barcelona.
En arribar les primeres dotacions han confirmat que es tractava d'una deflagració que ha afectat a uns treballadors que estaven fent tasques de manteniment en un dels dipòsits de l'empresa. L'afectació ha sigut només interior, però sí tenia incendi. S'ha extingit l'incendi i s'ha actuat sobre aquests treballadors. Malauradament, hem de confirmar una víctima mortal i un ferit que ha sigut atès i traslladat pel SEM.
Dues persones més han resultat ferides lleus i s'han donat d'alta allà mateix un cop han estat ateses pel servei d'emergències mèdiques. Tot i l'incident, el port ha mantingut l'activitat amb normalitat i en marxa una investigació judicial que determinarà les causes de l'explosió.
En clau política, el govern assumeix que no hi haurà pressupostos del 2025 i envia un missatge de tranquil·litat. Assegura que continuarà governant amb les eines que tinguin i compliran amb els acords d'investidura.
L'executiu d'Illa també demana als partits, especialment als seus socis d'investidura, Esquerra i Comuns, que aprovin al Parlament els decrets lleis que permetin garantir els serveis.
Mont Carvajal.
El govern ha admès i assumit que no tindrà pressupostos per al 2025. Ha assegurat que no hi haurà retallades ni eleccions anticipades. Ha esquivat l'autocrítica i l'assenyalament a Esquerra del fracàs. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que aniran activant mecanismes per tenir diners i complir el full de ruta del govern i els acords d'investidura. I ha demanat a Esquerra i Comuns que aprovin al Parlament els decrets relacionats amb la pròrroga pressupostària. Són suplements de crèdits que es debatran la setmana que ve.
El fet de no tenir pressupostos el 2025 és una realitat d'ahir o de avui i, per tant, hem de veure ara aquest nou marc negociador, fins on ens porta, quins escenaris ens porta i, com els deia, el que sí que els hi puc dir, la reflexió que fem des del govern és que hi ha uns majors ingressos que seria poc comprensible doncs, que no es poguessin aprofitar com a país, no dic com a govern, com a país.
El govern ha garantit als comuns que dimarts vinent aprovarà per decret el règim sancionador al frau del topall dels índexs de lloguer, però no ha detallat si inclourà també el frau de lloguer de temporada com reclamen aquests socis.
Doncs Junts per Catalunya critica que el govern hagi assumit que no hi haurà pressupostos. Ho consideren una demostració que el president Salvador Illa està sol i ha descarrilat el primer revolt.
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que l'escenari que s'obre ara és preocupant i mostra que el govern de tothom no té el suport de ningú.
La debilitat i la feblesa del president Salvador Illa ha quedat completament al descobert només començar aquesta legislatura i en el primer revolt podríem dir que el president Illa i el seu govern ja han descarrilat. Queda clar que el president Illa està sol, en clara minoria parlamentària i que a més incompleix els seus propis compromisos perquè va anunciar que tindria pressupostos en vigor l'1 de gener i ha estat incapaç de complir-ho com saben. L'escenari és preocupant.
Sales ha afegit que si el decret llei de necessitats financeres amb pròrroga pressupostària tira endavant, la setmana que ve demanaran que es transmiti com a projecte de llei. Volen incorporar-hi esmenes de representants civils.
I el govern espanyol no ha volgut confirmar si s'ha produït una reunió a Waterloo entre representants del PSOE i de Junts per aplanar el vot a favor dels de Puigdemont al Reial Decret Òmnibus que es votarà demà al Congrés.
Però l'executiu de Pedro Sánchez sí que ha enviat un missatge als de Junts. El Reial Decret garantirà la revalorització de les pensions de 12 milions de jubilats.
Anna Ruiz.
La portaveu del govern s'ha negat a confirmar que s'hagi produït cap reunió entre el PSOE i Junts i ha desvinculat la tasca de govern de la interrelació entre partits.
Sobre esa reunión o no de dos partidos políticos, en este caso Junts y el Partido Socialista, si se ha producido o no esas reuniones, lógicamente tendrán que confirmarlas o desmentirlas los dos partidos políticos, tanto Junts o bien el Partido Socialista y no desde luego en esta mesa.
Tot i que Pilar Alegría no ha volgut aclarir l'existència de la reunió, el ministre de Justícia i de la Presidència, Félix Bolaños, s'hi ha enviat un missatge a Junts i a la resta de socis del govern.
Yo aspiro a que los partidos políticos y los grupos parlamentarios en el Congreso intenten mejorar la vida de los ciudadanos, que mejoren la vida de los ciudadanos. Para eso nos han votado, no para que les perjudiquemos porque pudieran intentar querer hacer algún tipo de daño al gobierno.
En aquest sentit, el Reial Decret, que es votarà demà al Congrés, inclou la revalorització de les pensions de 12 milions de pensionistes, mesures a favor del transport públic i la consolidació del salari mínim.
Nou protocol per la pediatria pública catalana.
Augmentarà el nombre de revisions obligatòries i combatrà problemes de salut emergents entre els infants i adolescents com l'addicció a les pantalles, les malalties de transmissió sexual o els derives de la contaminació.
Són algunes de les novetats dissenyades per 200 experts per actualitzar un protocol que no es renovava des de feia 16 anys, Maite Poló.
Es farà un electrocardiograma als nens i nenes de 10 anys per detectar malalties del cor amb risc de mort sobtada. Es mirarà als 3 anys si presenten signes de trastorns del neurodesenvolupament com l'autisme i les pediatres faran preguntes estructurades per edats per diagnosticar possibles problemes de salut mental. Una bateria d'actuacions recollides en un document de més de 500 pàgines, com explica la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, Anna Gatell.
No només perquè els capítols que ja hi havia s'han ampliat molt, sinó també perquè hi ha capítols nous que era de necessitat imperiosa que fossin així, no?
Com fomentar hàbits saludables, afectius i sexuals. Blanca Prats és cap de la Secretaria de Salut Pública.
Hem treballat com molt tots aquests aspectes, no, afectius sexuals i tots aquests missatges que es donarien per part de l'equip de pediatria. També en el cas dels adolescents, si hi ha una conducta de risc i aleshores per fer aquest cribatge de les ITS, això seria una novetat.
Un miler llarg de pediatres i un altre miler d'infermeres desplegaran el nou protocol al llarg d'aquest any, tot i que no hi ha data prevista. Primer rebran formació dels especialistes.
I Salut dona per assolit el pic de la grip a Catalunya. Avui, amb xifres a la mà, els situen en la setmana passada i el govern espera que a partir d'aquesta els contagis comencin a baixar.
La setmana passada es va arribar als 439 casos de grip per cada 100.000 habitants, una xifra més alta que abans de la pandèmia per sobre del nivell de transmissió molt alt. Tot i l'elevat nombre de casos, però les hospitalitzacions per grip van baixar. 4 de cada 10 ingressats han estat menors de 60 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A aquesta hora, el president de la Generalitat, Salvador Illa, tanca l'acte de cloenda de celebració del mig segle de vida de Pimec, sota el títol 50 anys de Pimec, diàleg i compromís amb Catalunya. Allà hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda. Pimec ha reunit avui a la seu central de Barcelona els presidents de la Generalitat per tancar les celebracions del 50è aniversari de l'entitat. Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont per videoconferència, Quim Torra, Pere Aragonès i Salvador Illa han donat les seves visions sobre el creixement de la petita i mitjana empresa i les seves reivindicacions. Per una altra banda, Josep González, president d'Honor de Pimec i president des del 1990 fins al 2021, ha volgut ressaltar la importància de l'entitat per diferenciar-se de les grans empreses i d'aquesta manera guanyar drets reals pels petits i mitjans empresaris.
Quan una persona arriba als 50 anys, ja és una persona sènior, com diem des de la Fundació, a vegades per distingir les edats de les persones, feta i madura. I amb això també ho podem dir de Pimec, amb la satisfacció d'una feina que considero ben feta en el seu conjunt.
Mentrestant, Mataró es converteix en l'epicentre del debat de la UGT Catalunya durant 3 dies. Des d'avui fins dijous, el Teatre Monumental de la capital del Maresme acull el 17è Congrés del Sindicat Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Fer balanç de les accions empreses en els darrers 4 anys, debatre les línies estratègiques de futur i escollir el nou secretari general. Un ordre del dia que ha estat aprovat pel prop d'un miler de persones, entre delegats sindicals, convidats i membres d'organitzacions estrangeres que aquest dimarts han assistit a la jornada inaugural. La representació local ha estat encapçalada per l'alcalde de Mataró, David Bote. Ha posat en valor que la ciutat hagi estat la seu d'aquest congrés sindical.
Acollir el debat entorn al sindicalisme en els moments actuals, la defensa de les actuacions progressistes, la defensa de la classe treballadora, però també és una oportunitat com a ciutat.
L'alcalde David Bote també ha assolit el compromís de destinar un espai de memòria d'aquest sindicat a la ciutat, tenint en compte que va ser precisament a Mataró on es va plantar la llavor, un paper clau que també ha volgut subratllar el secretari d'organització de la UGT a Catalunya.
Fa 138 anys va començar tot aquí. I per què un teatre? Perquè la UGT es va fundar un teatre.
A més, s'ha apostat per denunciar la precarietat de les condicions laborals dels artistes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Baixen gairebé a la meitat el nombre de morts per accidents de trànsit a la ciutat de Barcelona, que assoleix la xifra més baixa dels últims 15 anys. En total, l'any passat van perdre la vida 11 persones, 9 menys que el 2023. Del total de víctimes, 9 eren homes i 2 dones, i la meitat motoristes. Jordi Casino.
Segons el balanç definitiu presentat aquest dimarts per l'Ajuntament, entre aquest col·lectiu també hi ha hagut un descens destacat l'any passat, ja que la xifra de morts va passar de 8 a 5. El 2022 havien estat 16, per tant, en dos anys la reducció de motoristes morts a la capital catalana ha estat del 60%, i en el cas dels vianants encara més gran, passant de 9 a 1. Tot i això, la sinistralitat greu entre els col·lectius considerats vulnerables, com són els conductors i passatgers de motos, ciclistes, patinets i vianants, va créixer un 7% i representa el 93% del total. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia i responsable de mobilitat.
És una caiguda significativa del 45% del nombre de víctimes mortals. És una xifra que és la més baixa dels últims 15 anys i, per tant, des d'aquest punt de vista és una xifra positiva.
Pel que fa al nombre de ferits, l'any passat n'hi va haver un 3,5% menys que el 2023. Per seguir reduint encara més les xifres conegudes aquest dimarts, l'Ajuntament ha presentat el nou pla de seguretat viària fins al 2030 amb plans específics per a cada un dels 10 districtes de la ciutat.
I Tàrrega liderarà un nou programa per impulsar el sector audiovisual a la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Urgell. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
La fase d'execució del projecte va començar el passat mes de desembre de 2024 i està previst que s'allargui fins a l'octubre d'aquest 2025, complint les diverses fases establertes. Un dels aspectes més destacats és la creació d'una oficina de rodatges per assessorar i acompanyar a les persones i empreses relacionades amb el sector audiovisual. A més, també es duran a terme formacions per l'especialització de professionals i per la millora de la capacitat d'adaptació dels serveis vinculats a l'activitat audiovisual. El projecte es pilotarà des de les àrees de promoció econòmica dels diferents ENS i s'establirà física a Caltrapat de Tàrrega, on s'habilitarà la futura oficina de promoció de l'audiovisual. Precisament l'antiga fàbrica de maquinària agrícola de Tàrrega ha estat plató de diverses produccions audiovisuals en els darrers anys, com l'enregistrament del film Vulcània l'any 2014 o els videoclips d'artistes com Anne Mars l'any 2020 o Jeong Dong-won l'any 2024.
En cultura, el MACBA arriba al seu 30è aniversari amb accent reivindicatiu i convida a dirigir la mirada als marges de la societat. L'organització del Simposi International Queer serà un dels principals atractius de la temporada. David Navarro.
He après a nedar en sec, de Coco Fusco, pregàries de resistència, de Carlos Mota, i projectar un planeta negre, l'art i la cultura de Panàfrica, tenen en comú, com ha destacat la directora del MACBA, Elvira Dianganiose, que posen la mirada en qüestions com els drets civils i el pensament decolonial, que s'allunya de l'eurocentrisme i l'hegemonia de la cultura occidental.
Artistes que des de la seva pràctica han creat un diàleg que trenca amb aquestes maneres de veure la història, que a més qüestionen i donen complexitat a tot allò que s'havia entès als anys 90 com a multicultural, com a resposta, diguéssim, al món global en termes polítics.
A aquests projectes cal afegir l'exposició que es farà per celebrar els 30 anys del museu, col·lecció especial 30 aniversari, i l'organització d'una nova edició de la International Queer, un cicle de debats, conferències, art en viu, música i performance.
I el Pony Pissador, Pep Jimeno al Botifarra i la Ludwig Band passaran pel Superfolk Festival. El festival tindrà lloc entre el 14 de març i el 26 d'abril. La nova ràdio, Laura Navarro.
La Casa de la Música d'Arreu, juntament amb Los Submarino, presenten un nou cicle de música en viu centrat en la música d'arrel, tradicional i urbana. El festival, que tindrà lloc entre el 14 de març i el 26 d'abril, comptarà amb una desena de propostes musicals de grups consolidats i emergents dels Països Catalans i Euskal Herria. L'epicentre serà la sala Los Submarino d'Arreu, però també es programaran concerts a la Selva del Camp i al Morell. La proposta busca fusionar diferents estils musicals dins de l'àmbit folklòric amb l'objectiu d'oferir noves creacions i espectacles en viu. Alguns dels noms destacats d'aquest cicle inclouen Pep Jimeno, el Botifarra, Alidé Sanz, el Pony Pissador, Fenya Rai, que celebrarà els 10 anys de trajectòria amb un concert especial, Senyor Oca, Adala o la Ludwig Band. Amb una programació variada de qualitat, el festival es presenta com una cita imprescindible pels amants de la música d'arrel.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp del Benfica en la penúltima jornada de la fase Lliga de la Champions. Un triomf podria donar el bitllet per a vuitens dels blaugranes, que busquen consolidar la segona plaça. Ferran Torres, un dels jugadors de recanvi més habituals, espera continuar disposant de minuts.
És veritat que el paper de revulsiu pues, és un paper que, òbviament, a tots això no ens agrada, però, com dic, tinc que aprofitar els minuts que em dona el míster, a partir d'ahir demostrar que puc ser titular, donant números, ajudant a l'equip i participant el més possible.
I ja tenim 11 del Barça, de Hansi Flick, amb Chesney a la porteria. Defensa per Koundé, Cubarsí, Araujo i Balde, mig del camp per Casadó, Pedri i Gavi, i la tripleta atacant, la de sempre, Rafinha, Lamine Yamal i Lewandowski. Demà serà el torn per al Girona, que visitarà el camp del Milan amb escasses opcions d'entrar a l'eliminatòria prèvia als vuitens de final. Mitchell, tècnic dels gironins, avisa que demà aniran a guanyar.
Seguro que ganando mañana te metes en la posibilidad de que en el último partido esté todo en el aire. No me creo que a partir de mañana con 6 puntos estés fuera 100%. Creo que no va a ser así. Entonces quiero ir a esa última jornada con posibilidades. ¿Mínimas? Pues no lo sé. Pero para ir con posibilidades tenemos que ganar mañana aquí. Cada uno tiene sus objetivos. El nuestro es llegar vivos a la última jornada. Y para llegar vivos tenemos que ganar mañana.
També tindrem aquest vespre nit jornada europea de bàsquet. El Joventut de Badalona té avui un nou repte. Els badalonins reben el Trento al Palau Olímpic a partir de 8:45 en l'antepenúltima jornada de la fase de grups de l'Eurocup. Els verd i negres només els val el triomf i volen mantenir opcions de ser play-off de vuitens. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
Els verd i negres reben a 8:45 del vespre el Trento italià, co-líder del Pallacanestro, amb un balanç de 12 victòries i 4 derrotes. En el partit d'anada, els de Dani Miret se'ls va escapar el triomf al tram final per errades pròpies. Escoltem el tècnic del Joventut.
Molt físics, els agrada córrer després d'encadenar bones defenses i són capaços de tenir moments de partit molt contundents. I nosaltres doncs, hem d'estar donant-ho tot, centrats per reduir, no?, aquesta que és una de les seves virtuts.
Pel partit, el tècnic verd i negre ja podrà comptar amb Pustovic, que es va perdre el partit a Manresa per un procés víric. També entra en convocatòria Michael Rusi, que tot i estar fora de forma, ja va reaparèixer el nou Congost.
Tot plegat després de conèixer el sorteig del quadre de la Copa del Rei, que es disputarà a Gran Canària del 13 al 16 de febrer. La penya jugarà contra l'Unicaja i el Barça contra el Tenerife el dijous, i divendres el Baxi Manresa s'enfrontarà al Real Madrid. En tenis, Paula Badosa continua fent història a l'Obert d'Austràlia. La tenista bagurenca ha guanyat els quarts de final a Coco Gauff, número 3 mundial, per 7-5 i 6-4. Badosa celebrava el gran inici d'any després de mesos amb problemes físics.
Fa un any vaig ser aquí amb dubtes sobre si hauria de deixar el tennis per molèsties a l'esquena. I ara sóc aquí, jugant davant les millors tennistes del món. He guanyat avui, estic a les semifinals. Mai hauria pensat que seria aquí un any després.
A la semifinal, que es disputarà dijous al matí, Badosa s'enfrontarà a la número 1 del rànquing WTA, la russa Arina Sabalenka, vencedora de les últimes dues edicions del torneig d'Austràlia.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I noticed that you got it, you noticed that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix. Baby, let me blow your mind tonight. Take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh.
for. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for?
Notícies en xarxa.
Hola, bona tarda, són les 8, us parla Javier Méndez. El pròxim diumenge, 30 de març, als Jardins de l'Hort